Bé, bona nit. A veure Pablo Torre amb el Girona, insistim, les ganes que tenim de veure'l jugar millor, i a veure aquest Girona de Mitchell en aquesta segona temporada, que és la que en l'anterior projecte es van dur la patacada i que ara, diguem-ne, que tothom té moltes expectatives amb aquest Girona, que la temporada passada fregava fins i tot posició europea. Hi ha molta, moltíssima prudència en el club gironí.
I de la mateixa manera que parlàvem fa una estona del poc que encaixava el tipus de joc que ofereix Joao Félix amb el que proposa Simeone i el seu Atlético de Madrid, la veritat és que per Pablo Torre crec que és un destí ideal per poder brillar, per poder demostrar coses, on juguen a futbol bastant bé, i a partir d'aquí jo crec que el seu talent el podríem arribar a veure. Sí.
I amb un mestre ideal, com és Mitchell.
Sí, per mi, vull dir, no
és el que tindrà un cartell més gran, però per mi ha demostrat ser dels millors de la Lliga aquesta temporada.
Un jugador que en el Racing de Sant Andreu, recordem que va fer 11 gols i 11 assistències l'any que va fitxar el Barça, per tant, era el puntal, era l'estilet del Racing de Sant Andreu, era el Pablo Torre, només 19 anys.
Però ojo també con algo, Mitchell és un entrenador exigente, que a veces sí que es verdad que nos recreamos mucho en lo bien que juega el Girona y la prioridad por el juego de toque y demás, pero es un entrenador que si el futbolista en los entrenamientos no se esfuerza, no rinde, no se muestra solidario, luego no juegan. Y eso yo creo que se lo debe tener muy en cuenta Pablo Torre, que en ningún caso va a partir con el cartel de estrella del equipo. Yo creo que eso es de las primeras cosas que se debería meter en la cabeza. Pero si Pablo Torre se compromete con el juego grupal que tiene el Girona, yo creo que es el escenario ideal para que por fin brille.
Abans dèiem que Nico, diguem-ne que la conjugació, no? Nico, Xavi, diguem-ne que, no, com ho deies, Lluís, que no lliga, no sona bé. Amb Pablo Torre algun dia, doncs, haurem de saber per què ha passat. Perquè el tema de Nico sí que jo crec que respon... Vaja, vull pensar que Pablo Torre també respon a qüestions futbolístiques. Però el tema de Nico, clarament, no és una qüestió futbolística de perfil. El tema de Pablo Torre, vull pensar que també, però és que ara, hi ha hagut a vegades situacions tan extremes que un li porta a pensar que exactament no se sap què passa.
També és cert que el tap per la posició de Pablo Torre crec que estava era més difícil per Pablo Torre tenir minuts en la seva posició, i en canvi Nico en la posició de mig centre tothom esperàvem que tingués una mica de prova, de, no, el que deia el Paco abans, continuïtat, potser era més fàcil gestionar minuts en aquella posició.
El Pablo va tenir oportunitat quan es va lesionar Pedri, perquè al final era el jugador més semblant a les característiques de Pedri.
Però li va passar per davant que sí, la majoria de vegades.
I aquesta és la part estranya que el Dani apuntava, que amb Bambalina s'expliquen moltes coses, però que en realitat mai hem sentit cap declaració de cap dels agents principals de l'afer de saber què ha passat amb aquest jugador i per què va gaudir de tan pocs minuts.
Sí, sí.
El que haurem d'estar pendents també és tampoc esperar una gran minutada de Pablo Torre, com deia el Paco al principi. És un jugador que ha jugat 8 partits de primera divisió, dels quals només un com a titular. Són les dades que ens deixa la temporada passada, només 13 partits i a la Lliga només un com a titular Pablo Torre.
Sí, sí.
I además a mi sí que me dio la sensación de que en los partidos donde Xavi dijo, bueno, este es tu momento para que brilles, yo recuerdo sobre todo alguno de Copa del Rey, y no le acabo de encajar. Y ahora sí que hablo exclusivamente de tema futbolístico. Recuerdo incluso un partido que a la media parte ya lo sustituyó. Es decir, yo creo que Xavi, más allá de todo lo que se haya podido hablar extradeportivo, que yo por supuesto ni lo sé ni me interesa, yo creo que a nivel futbolístico había ciertas cosas que no le acababan de encajar. Yo no sé si era por un tema de posición, porque el Barça juega sin media puntas, juega con interiores o con falsos extremos, y posiblemente Pablo Torre necesitará como mucho más terreno en la línea de tres cuartos, y posiblemente en el esquema no acabara de encajarle. Y luego yo creo que también tampoco favorecía a Pablo Torre. Yo creo que no sabría si calificarlo como entorno o que la gente le hubiera metido en la cabeza que él debía ser un nuevo Pedri, un nuevo futbolista, un nuevo Wonderboy que tuviera una gran explosión en el Barça en su primer año, que normalmente suele ser de formación en los grandes
equipos.
Però,
Paco, això, jo crec que estem parlant de... És que ni tan sols l'entorn, el culer.
Sí.
Perquè l'entorn el venia protegint moltíssim, tant el familiar, no oblidem que és ell que quan li diuen de combinar el Barça B amb el primer equip, sí, és ell el que diu no, no, el filial no, vull quedar-me al primer equip, que a mi això ja em sembla arribar amb unes expectatives molt altes per una persona de la seva edat.
Però d'on venia? I sobretot, jo crec que el precedent de Pedri va fer molt de mal, perquè el tenien molt fresc, el tenien molt recent, i, no? I això
o
també...
incluso Gavi.
Sí, sí, claro.
Gavi, te has encontrado con dos futbolistas prácticamente de tu edad, de tu generación, que ves que son titulares indiscutibles y a ti te dicen que tienes que ir a ciertos partidos a jugar al Barça B. Y posiblemente al chico pues le explote la cabeza y no esté dispuesto. En otros tiempos, yo no imagino futbolistas rechazando eso. Yo recuerdo hace muchísimos años a el caso de Víctor Valdés con Van Gaal,
sí,
que se negó, yo creo que aquella vez fue por un castigo, que se negó a bajar al filial. Pero no suele ocurrir. Normalmente cuando un entrenador de un equipo de primer nivel recomienda a un futbolista joven, oye, baja al filial, acaba de formarte y será como una especie de ascensor.
Mira,
pero que te niegues ya de primeras.
Sí. Sense anar més lluny, el cas Alanyà, que va estar des del gener fins al final de temporada del primer equip, comença la següent temporada i el baixen al filial. I ahí ho encaixa bé. Home, compareu.
Sí, y al final ha tenido una trayectoria, o sea, podrá ser mejor o peor, pero tiene una trayectoria consolidada en primera. Bueno, es que también yo creo que a veces pecamos mucho de nuestras expectativas generales. Ser titular en un Getafe, que es un equipo de primera división de media tabla, ¿es haber fracasado en el fútbol? Yo considero que no.
Abans el Marc repassava quins jugadors...
O Munir,
d'aquella plantilla, han arribat, o Bartra, han arribat a consolidar-se a primera divisió, i quantes generacions, grans generacions de la història del plantell del Barça, els jugadors no han acabat ni jugant a primera divisió.
I con mucha facilidad hablamos de fracasos, sí, cuando son futbolistas que se han ganado la vida perfectamente en esta profesión, y en equipos, bueno, o sea, yo considero que son de primer nivel si están en primera división. O sea, yo creo que a veces los jugadores jóvenes les hinchan demasiado la cabeza de sueños, y muchas veces los sueños son irrealizables.
Pero yo no estoy del todo de acuerdo con tú en que Pablo Torre, por ejemplo, cuando ha jugado no ha enseñado cosas. Yo sí creo que...
No, al entrenador.
Sí.
A mí, bueno, regular, pero al entrenador no le ha gustado.
Al final, Pablo Torre ha jugat 138 minuts en tota la lliga.
Sí.
Un equip juga 3.420 minuts, més el temps afegit.
O sea, la tienes escrita, ahí, no, eso.
I d'aquests 3.420 minuts ha jugat 138. És que realment ha jugat molt poc.
Sí, sí, sí,
i en aquests 138 jo crec que ha mostrat cosetes. Ens ha sorprès amb alguna cosa. Hem vist alguna cosa diferent.
Hem volgut veure molt també, no, Lluís?
És possible, és possible. Jo sóc dels que tenia moltes
parades. ¿Y cuántos minutos ha entrenado? Es lo que nos falta.
Como la resta, ¿no?
Igual no, claro, pues es la información que
igual
nos falta. Como no podemos ver
la resta, pero
como no podemos ver los entrenamientos, esa justo es la información que nos falta, y posiblemente ahí está la respuesta de por qué Xavi ha considerado que no le tenía que dar minutos de partido. Es que si no me lo explico.
No s'entén.
8 minuts per sobre de la mitjanit. Com comentàvem, avui deixarem aquí una miqueta abans que hem de fer aquesta tertúlia. Hem de parlar amb Joan García, el jugador de l'Espanyol, i hem de fer la tertúlia, que demà a les 9 del matí arrenca el Mundial Femení de Futbol a Austràlia i Nova Zelanda, amb els horaris totalment girats. Després li comentaré a la Laia, a l'Edurne i al David, no, perquè el David està allà, el David Rai, però la Laia i l'Edurne crec que portaran una sort aquests dies, bueno, i tots els que veiem, evidentment, al Mundial Femení, descomunals. Lluís, un plaer, com sempre, eh?
El plaer és meu.
No me'n recordo mai del terme, l'altre dia estàvem parlant de tu, com era el terme de Miami, digue-m'ho tu.
El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas.
No.
De Miami.
Sí, allò, el estilós, no me'n recordo com ho vas dir.
Tendency.
Pega molt.
M'encanta, Tendency. Paco, que Tendency eres. Gràcies.
Uf, i cubano.
Una abraçada, gràcies.
Bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Marc. Fins demà, que vagi molt bé. Una pausa i tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 a les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
Benvolgut professional. Que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Forma't de franc en transformació digital amb EAE Business School Barcelona. 100% subvencionat per fons europeus. No perdis l'oportunitat d'impulsar la teva pima i millorar la competitivitat del teu projecte liderant des de dins el canvi digital. Places limitades. Apunta't ja a generaciondigitalEAE.com.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
11.428, 11428.
Sèrie
16016.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar.
Vinga, i encara el futbol masculí, a la primera divisió, un tema extraesportiu, i un tema que és important que tractem. Un darrer tema abans de trucar a Marbella per parlar amb el Joan García, amb el porter de l'Espanyol, i que avui, de fet, una qüestió que ha tingut una pàgina important. És el cas de Santi Mina. Recordem, jugador del Celta que va ser condemnat 4 anys per un delicte d'abús sexual. Avui el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia ha confirmat aquesta sentència. Tinc el Miguel Martín, el company de l'agència EFE a Almeria. Hola, Miguel, què tal? Bona nit, buenas noches.
Buenas noches.
Y gracias por estar con nosotros y en el Tú Dirás. Hoy confirmada esta sentencia de 4 años. Miguel.
Sí, efectivamente se confirma. Además, como ha salido ya publicado en prácticamente en todos los términos de lo que ya ha visto la Audiencia Provincial de Almería. Hay algunos pequeños cambios que son más que nada matices, y lo que sí cambia bastante el tema de la indemnización, que se ha reducido de 50.000 a 25.000 euros.
¿Y ahora cuáles son los siguientes pasos? Para la gente que en términos de judicatura no está muy versada, por así decirlo, ¿qué es lo que tiene que pasar ahora? ¿Habrá más recursos?
Sí que habrá más recursos. Mira, una vez que he visto sentencia de la audiencia, quedaba el de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
¿sí?
Y ahora que ha dictado sentencia este alto tribunal andaluz, queda todavía uno de casación ante el Supremo. Eso de forma ordinaria. Luego podríamos hablar de recursos de amparo ante el Constitucional, pero bueno, lo inmediato sería eso, y es lo que se plantean posiblemente los abogados tanto de la víctima como de Santi Mina, es plantear nuevos recursos de casación ante el Supremo, unos para intentar que absuelvan a sus clientes y otros para intentar aumentar la pena e incluso para irse. Bueno, el abogado de la víctima sigue insistiendo en que David Cordar, el compañero de Santi,
sí,
sigue siendo para ellos culpable y que debería ser condenado.
Sí, sí.
Aunque el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que totalmente absuelto y que no hay ningún motivo para condenarlo.
Entonces, hasta que no haya este recurso al Tribunal Supremo, no habrá una resolución definitiva y no sabremos si Santi Mina debe ingresar en prisión o no, ¿no?
No, en principio no ingresa en prisión. Hasta que no se resuelvan estos recursos, imagino, como ya hizo en su momento la representación de la víctima, que pedirán que ingrese, pero a priori no hay motivos para que lo haga, porque hasta el momento, pues bueno, no se ha producido este ingreso en prisión.
Recordemos que está entrenando con su club, porque mediante justicia también a Santi Mina va, digamos, a obligar de alguna manera al Celta a que al deixés entrenar. Lo único que está entrenando apartado del equipo, Miguel, está entrenando sin el resto del grupo, que está en pretemporada.
Sí, efectivamente. Además, él se ha trasladado ya a España. Hasta donde yo sé, además confirmado por parte de su defensa, la intención es quedarse aquí en el país, cumplir lo que tiene que cumplir, y está a disposición de la justicia, pues bueno, para todo lo que se le reclame.
Estaremos muy pendientes de este caso. Evidentemente, hoy confirmada esta sentencia de 4 años del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra Santi Mina. Miguel Martín, compañero colaborador de Agencia EFE en Almería. Muchas gracias. Un abrazo, compañero.
Muchas gracias a ti y buenas noches. Buenas noches.
Vinga, i baixem cap a la segona divisió masculina. Perquè avui escoltarem per primera vegada les reflexions d'un dels grans valors dels últims anys al planter de l'Espanyol. Mai no havia concedit una entrevista i avui a RAC1 tenim moltes ganes d'escoltar com gestiona les expectatives qui està cridat a ser el gran balador sota pals del Club Perico. Des de l'estatge de Marbella amb en Joan Camí hem parlat avui amb Joan García. Hola, Joan, què tal? Com estàs? Bona nit.
Hola, què tal?
Com estàs?
Tot bé, tot bé.
Sí? Crec que és, no sé si és la primera vegada que parlem, Joan.
Sí, jo diria que sí.
Val. Ets molt d'això d'entrevistes o no? T'agrada això?
Bueno, de moment poqueta cosa he fet, però no em desagrada.
No et desagrada, molt bé, perfecte, així m'agrada. Amb el Joan Garcia, amb aquests primers dies de pretemporada, com va la calor per allà, Joan? Perquè aquí estem, vaja, ofuscats amb la calor.
Sí, no? Bueno, aquí també fa calor. Portem un dia de moment, no. Així que, bueno, ja t'aniré dient.
Val, val, molt bé. Ah, tu ets de Sallent. A Sallent crec que fa sí, més calor encara, eh? T'estan sí, dient per allà, diuen, la gent, els amics?
Pel que em diuen, estan patint per allà.
Sí? Han
arribat als 40 graus, així, així que, bueno, aquí estem millor.
Els amics que crec que et segueixen bastant, no? De fet, et venen a veure sovint els amics de Sallent de tota la vida.
Sí, sí, sí. Quan poden sempre m'acompanyen allà on vagi. Que sí.
De fet, Joan, jo tinc una imatge que se'm va quedar gravada al cap, que és el dia que l'Espanyol juga partit de Copa la temporada passada a Sant Mamés, que tu jugues de titular, que davant de la zona de premsa arriben, crec que eren 5 nois, amb els 5 amb la samarreta de Joan Garcia, vam parlar amb ells, i sí, sí, venien de Sallent i estaven bé, els més il·lusionats del camp aquell dia.
Sí, sí.
Que bo.
Et foten... Vam fer tot el camí en cotxe amb la nevada i tot. I...
Home, sí, sí. Et foten molta canya o no?
Bueno, una mica de tot, ja de tot.
Amb el Joan Garcia, que és un porter i és un jugador, Joan, que se n'ha parlat molt de tu. No sé si tens aquesta percepció, tens aquesta sensació que fa molts anys que es parla d'aquell gran projecte de porter que té l'Espanyol al planter, que és el Joan Garcia. Tu tens aquesta sensació, Joan?
Bueno, al final, en aquest club i en molts d'altres, on és molt important la cantera, al final sempre s'intenta parlar dels jugadors joves que venim de la casa i tal, però bueno, al final és com tot. No li has de fer gaire cas i seguir treballant com qualsevol altre. Al final tot s'ha de demostrar i que parlin i que parlin tampoc canvia res.
No ho escoltes gaire, això, tu?
No, intento evitar una mica.
Mm. És que, Dani, és curiós perquè moltes vegades en rodes de premsa el nom de Joan Garcia sí, ha sortit
sí.
De molts companys teus que parlen bé de tu sí. Sense que et preguntem per tu. És a dir, és curiós que, ostres, si haguessis de destacar un jugador de la Pedrera, un jugador... Moltes vegades parlen de tu. Tu. No sé si vius una mica aliè a tot això o creus que pot ser una pressió afegida tenint en compte també la pressió que poden tenir jugadors joves avui dia en un equip com l'Espanyol que mira sempre cap a baix.
Sí, és el que et dic. Intento que no m'afecti gaire, però bueno, al final amb això de les xarxes socials i tal d'avui en dia és molt fàcil llegir coses teves, però bueno, al final això també s'ha de treballar com qualsevol altre aspecte del joc. El tema de el que és fora del camp i la pressió s'ha de treballar com si fos un exercici de camp.
Mm. Treballes?
Sí, 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 sí.
Des de fa molt de temps?
No, fins des de que, bueno, el que dieu una mica que es pot arribar a començar a parlar de mi i tal, intento, no, tampoc tant amb altra gent, sinó també introspecció en mi i treballar-ho jo mateix i sento que en aquest sentit estic progressant. També.
Hosti, amb introspecció, això m'interessa. És a dir, més una qüestió, diguem de més de trobar-te a tu mateix, no sé si hi ha algun tipus d'exercicis o alguna cosa així, Joan.
Sí, al final és cadascú sentir-se còmode en tots els aspectes i mica en mica doncs, anar-se coneixent en aquest sentit, també.
Mm,
cadascú és diferent.
Quants anys tens, Joan?
22 anys,
clar,
tinc,
és que algú que té 22 anys i ja et parla així, és que segurament ha hagut de, diguem-ne, pensar molt i exercitar-se molt en aquest sentit. Tu tens xarxes socials, per cert?
Sí.
Les mires molt?
No, bueno, tinc Instagram,
val.
És el que més utilitzo, però...
Val, val, val. Però llavors, perquè, clar, és que a dia d'avui els futbolistes esteu molt exposats, això, i algú que segurament se n'ha parlat tant com tu també està molt exposat en aquest sentit, no?
Sí, sobretot, bueno, al principi que et ve de nou...
Clar.
Doncs sí que t'impacta una mica, però mica en mica de tot es va aprenent i es va millorant.
Mm. Quina és la situació ara mateix del Joan Garcia a l'Espanyol? Què t'esperes d'aquesta temporada?
Bueno, jo amb moltes ganes, com totes les temporades, i res, doncs lluitar per intentar aconseguir el meu lloc i si en algun moment tinc l'oportunitat, doncs aprofitar-la.
Mm.
Digues. Perquè, Joan, tu portes molts anys a l'Espanyol, molts anys que també estàs ja en dinàmica de primer equip. En algun moment has pensat de marxar, cedit per tenir minuts? No sé si s'ha parlat amb el club o considereu que el més important per la teva projecció és que et quedis aquí
Bueno, sí, està clar que sempre que hi ha un jugador jove que surt de la casa hi ha l'opció de sortir cedit per agafar minuts o el que sigui, però bueno, al final això és parlar-ho amb la meva gent, amb el club, i entre tots decidir una mica quina és la millor situació per mi, i a partir d'allà, doncs, endavant.
Per què creus que és tan difícil veure en el món del futbol en general que hi hagi clubs que apostin per porters titulars tan joves? És a dir, en altres posicions, per exemple, sí que veiem jugadors consolidats amb la teva edat. Per què creus, és cert que és una posició diferent la de porter, però per què és tan difícil veure un porter jove consolidat a una porteria?
Sí, com dius, és una posició molt diferent, perquè al final és fàcil en un partit només jugar un porter, o jugues aquell partit o no el jugues. A una altra posició, doncs, potser tens els 20 minutets per demostrar el que sigui. I també l'experiència, jo crec que en aquesta posició és un punt important, però bueno, és tenir l'oportunitat i aprofitar-la, i a partir d'allà anar creixent, fer els passos que toquen cada vegada. Tampoc cal precipitar-se ni res d'això, i mica en mica, doncs anar aprenent i millorant.
En el teu debut et vas sentir més nerviós del que tocava, diguem, d'alguna manera? En aquell moment en què saps que totes les mirades t'estan mirant a tu, et vas, diguem, de sentir un punt més nerviós del que t'esperaves que estaries, i això potser et podria afectar el teu rendiment?
No, al final quan debutes, doncs, és normal tenir aquests nervis, però no era algo excessiu. Sí que és veritat, doncs, que no va ser el debut somiat per ningú futbolista, però tampoc crec que fos algo de nervi ni res d'això. Simplement, doncs, no va sortir el partit ideal, però bueno, jo crec que d'això també s'aprèn, més que si hagués fet un partidàs, i bueno, no quedava un altre que seguir endavant i ja està.
Que bo, m'agrada aquesta reflexió. Segurament aquell partit et va fer aprendre molt més que, no?, moltíssimes altres situacions que t'hagin dit: oh, el Joan García, el porter del futur. Allà, malgrat patir aquell patiment, suposo que et va suposar un aprenentatge els següents dies brutal, no?
Sí, sense cap mena de dubte.
Què et demana, Lluís? Què us demana? Per ells els porters són molt importants per iniciar el joc. Què et demana, i quina és la teva relació amb Lluís García, algú que coneix també l'Espanyol?
Sí, com dius, Lluís García és un entrenador que vol ser protagonista amb la pilota tots els minuts del partit. I, evidentment, un equip que vol ser protagonista ho ha ser des de darrere. I avui en dia, amb els porters, doncs, també se'ns demana això. I jo, doncs, em sento molt còmode amb Lluís García. La veritat, és un entrenador que venia amb una idea molt clara. Ara tenim tota la pretemporada per adaptar-nos millor. I segur que anirà bé.
L'Espanyol té, Joan, l'obligació de pujar aquest any?
Bueno, no sé si obligació, però evidentment l'objectiu és aquest, i sabem que serà una feina molt difícil, molt exigent, perquè al final la segona divisió jo crec que és molt llarga i molt exigent, però sí, està clar, jo crec que l'objectiu és aquest, i intentarem aconseguir-lo, clar que sí.
Teniu la sensació que sereu el rival a batre aquesta temporada, que hi haurà molts equips que us esperaran amb ganes a casa seva, evidentment, i que això també farà, doncs, abans el que deies, no?, de Lluís, que és un entrenador que li agrada molt tenir la pilota, probablement aquesta temporada hi haurà molts equips que us la donaran. És un repte més exigent encara, saber que sereu el rival a batre?
Bueno, jo crec que està clar, al final els equips que baixen de categoria, doncs, són una miqueta els que tenen l'objectiu d'estar dalt a la classificació. Però bueno, al final cada partit és diferent, cada equip és diferent, i hi haurà partits de tot, perquè tindrem molt la pilota, de que no la tindrem tant, es tancarà darrere, en tindrà de pressionar. Al final cada partit és diferent.
El veig un tio tranquil, el Joan García, Joan Camí. El tens al costat, és així, és tranquil·lo,
sí,
eh?
Sí, a més jo soc bastant igual, m'agraden les persones tranquil·les. Després del terreny de joc, tothom es transforma, eh?
Sí, però, sí. Ets molt diferent dins que fora, o no, Joan?
Sí, jo crec que sí. Aquí fora soc més tranquil, més... Una miqueta més tímid, potser, però dins del camp, no, dins del camp...
S'ha de tenir personalitat.
Sí.
Molt bé.
I una per acabar, perquè em genera molta curiositat, no sé si a tu et passa, Dani, però jo crec que per analitzar i jutjar els porters, jo crec que has d'haver sigut porter. Sí. A mi és molt difícil, quan he de parlar d'un jugador és més fàcil, però quan he de parlar d'un porter em costa més. Tens la sensació que hi ha molta gent que no us entén des de fora, és a dir, quan es parla dels porters, perquè tothom parla de futbol i tothom opina, però en canvi quan parla dels porters, no sé, la sensació, almenys la que tinc jo, és que a tots ens costa una mica més perquè la gran majoria no ho hem estat.
Sí, és el que dius, al final el porter és una posició totalment diferent, veure el futbol de diferent manera, i sí, bueno, potser per opinar, doncs, no et dic que s'ha d'haver sigut porter, però sí que potser entendre una mica del tema i tal, però bueno, al final tampoc tu t'has de rodejar de la gent que, doncs, que sigui Íñigo, Tomi... Doncs,
sí, que en saben.
Clar, el que et diran ells, doncs, és el que hi ha. Sigui bo o dolent, és el que hi ha.
Que siguin tot coses bones. Joan García, sí. un plaer xerrar uns minuts amb tu al Tu Diràs, que t'hagis estrenat el micròfon a RAC1 i que en siguin moltes més. Una abraçada molt forta.
Moltes gràcies, una abraçada, un plaer.
Ja som a l'estiu i encara no has fet cap paelleta amb la teva gent? Amb pollastre, marís, verduretes, el que vulguis. Però sobretot, fes-la amb el millor arròs. Arròs Montsià, producte de proximitat, del Delta de l'Ebre. És de cooperativa i qualitat extra, la més alta en arrossos. Corre, avisa els teus amics i quedeu per fer-vos un bon arròs Montsià.
Necessiteu ajuda amb els vostres pares aquest estiu? Voleu marxar de vacances i quedar-vos tranquils sabent que estaran ben cuidats? No esteu sols. Soc l'Elisenda Camps, ambaixadora de Cuideo.
La millor solució d'atenció a domicili de qualitat per gent gran. Acreditats per la Generalitat de Catalunya. Cuideo.
Aquest estiu, desconnecteu del bullici al 43è Festival de Torroella de Montgrí. Del 29 de juliol al 18 d'agost gaudireu plenament de la millor música clàssica.
Amb concerts de la Chamber Orchestra of Europe, Mark Padmore, Víkingur Olafsson, Maria del Mar Bonet amb l'arpeggiata, Marco Mazquida, Quartet Gerard Erika Grimaldi i Janine de Vic, entre d'altres.
Festival de Torroella de Montgrí, un clàssic que no et pots perdre. Informació i compra d'entrades a festivaldetorroella.cat.
Un euro! Un euro!
A Blue Space tenim tot l'espai que necessites i les millors promocions. Lloga ara el teu traster i paga només un euro al primer mes. Consulta les condicions de la promoció a bluespace.es o truca gratis al 900-250-900. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Estrena cotxe aquestes vacances a Ford Covesa.
Liquidació de vehicles nous i quilòmetre zero amb màxim descompte.
Ford Fiesta per 17.950 euros.
Ford Puma per 19.950 euros.
Ford Focus per 20.700 euros.
I moltes ofertes més amb entrega immediata.
Liquidació de fora.
Covesa, Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa, Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa, Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Busques un destí per a la teva escapada? Posa direcció a l'Anoia, una comarca per gaudir de la natura, dels seus camins i corriols, per conèixer la seva història i cultura, per tastar la seva gastronomia i els seus productes locals. Quan vulguis i amb qui vulguis, escapa't a l'Anoia.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundiauto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. Mundiauto.com.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te n'ets un
una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Falta un dia.
Demà arrenca una de les cites de l'estiu, arrenca una de les cites de la temporada, arrenca el Mundial Femení de Futbol d'Austràlia i Nova Zelanda. Per primera vegada, 32 seleccions en un Mundial, en una cita que arriba a casa nostra amb el gran boom del futbol femení, sobretot gràcies a l'explosió del Barça, i que em fa l'efecte que serà de les cites més seguides, com a mínim, dels últims anys, perquè fa aquestes competicions, més encara després de com va anar l'Eurocopa i més encara després de quins han estat els precedents d'aquest Mundial per la selecció espanyola femenina. Uns precedents que ja ho sabem, i de fet en parlàvem ahir amb el president del Consejo Superior de Deportes, han vingut amb tot aquest enrenou i amb tot aquest sidral entre el seleccionador i, per extensió, amb la federació, Jorge Vilda i Luis Rubiales, i les 15, les famoses 15 i les jugadores que finalment han acabat anant a aquest Mundial. I per fer tertúlia prèvia d'aquest Mundial femení, les veus expertes del futbol femení que acostumem a portar a RAC1 amb la Laia Bonals. Hola, Laia, què tal, com estàs? Bona nit.
Bona nit, què tal?
A la Laia del Periódico, sí. No havíem parlat encara des del teu nomenament, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
La Durne, Consejo de la Vanguardia. Hola, Durne, què tal, com estàs? Bona nit.
Molt bona nit.
Aquí a l'estudio de RAC1. I a l'altra punta del món, i això és literal,
totalment.
És totalment literal, el company del diari Marca, el David Menayo. Hola, David, bona nit.
Bona nit a tots, què tal?
Des de Wellington, oi, David?
Sí, no. Haciendo ya noche en Wellington, porque mañana es día de previa, no. Así que, bueno, preparados ya para ese debut de la selección española.
Digue'm que fa menys calor que aquí, per favor, perquè aquí estem que no podem ni respirar.
No, no, aquí hace bastante frío, Sobre todo cuando cae la noche... La verdad es que refresca muchísimo. Durante el día puedes vivir un poco las cuatro estaciones del año, no el verano, pero sí la primavera con cierto sol, pero siempre con el abriguito puesto. Y luego es verdad que te puede jarrear en un momento y cuando se va el sol, aprieta la baja el mercurio y aprieta el fresquito.
Me enseñaba ahora la Edurne 12, 13, 14 grados, ¿no? Més o menys a Wellington.
I Déu també.
Sí, sí, Déu també. Mare de Déu, que alegria, tu.
Quina
enveja. Ens anem cap allà, si és un moment arribar fins allà.
Exacte.
A veure, en primer lloc, t'ho pregunto a tu, David, que estàs sobre el terreny. La gran pregunta que s'està fent tothom, em fa l'efecte, o no, ara mateix, que és... ¿Cómo está Alexia Putellas? Anem a sortir de dubtes. ¿Cómo está la Alexia, David?
Bueno, yo creo que no está bien. Evidentemente no está al 100%. Es verdad que los dos últimos tres días pues la hemos visto entrenar, o por lo menos parte del entrenamiento que dejan en abierto con el grupo, pero yo creo que no tiene ritmo de competición, que ha frenado desde su llegada a Nueva Zelanda. Y para mí me genera muchas dudas que pueda estar en ese primer partido frente a Costa Rica.
¿Compartiu aquests dubtes, Edurne, Laia?
A mi em diuen que està bé.
Sí?
Jo he parlat amb entorn i em diuen que està bé, que forma part del pla de rehabilitació. Que tenint en compte que un viatge tan llarg fins allà, sortint de la lesió, tenint pocs minuts al Barça, ja hem tingut molts minuts amb Vilda des que està a la selecció, que òbviament està carregada, jo crec que és obvi, igual que hi ha altres jugades de la selecció que també no estan gaire fines a nivell físic i que bueno, s'estan tornant a adaptar.
Sí.
Però a mi no em diuen que hi hagi cap perill. Però clar, Menayo està allà, si Menayo està veient coses,
sí,
jo a Menayo...
Sí.
És que al final jo crec que és part d'aquest joc, no? De no acabar, és la teva arma, és la pilota d'or, no vols acabar de dir com arriba realment, no? Jo crec que hi ha una part de cada, no? D'una banda, és cert que el viatge és llarg, que necessita recuperar-se i que pot anar dins del pla que han preparat per ella, però també és veritat que ve del Barça, on ha tingut pocs minuts, amb Espanya va tenir molts més minuts ja d'entrada, per tant, aquesta adaptació no ho ha sigut tant als amistosos previs, i ara sí que estan dosificant perquè ara és quan arriba el moment important, però que s'ha de tenir paciència.
9:30, dos quarts de 10 de divendres, aquest debut d'Espanya a Costa Rica, és un centre en totes les mirades, i estic d'acord amb el David, que fins que no tinguem aquell 11, fins que no comencem a veure com es desenvolupa el joc i fins que no comencem a veure Alexis sobre la gespa, no acabarem de sortir del tot de dubtes. Per la qüestió Vilda, s'ha tancat, a veure com t'ho diria, David, més que tancat files, diguem-ne que s'ha fet una mena d'omertà, per dir-ho d'alguna manera, allò... Vamos a correr un tupido velo, que es diu en castellà, i anem a esperar fins després del Mundial i anem a intentar fer un front comú per tal de rendir o treure el màxim rendiment a aquest equip durant el Mundial. Va d'això, ara?
Sí, a ver, yo creo que por todas las partes, ¿no? Creo que desde la Federación, el propio Bilda, siempre en las últimas fechas el discurso ha sido de tenemos que remar todos en la dirección, si queremos conseguir grandes metas tenemos que ir todos juntos, jugadoras, staff, cuerpo técnico, afición, prensa. Por parte de las jugadoras, evidentemente, pues las que han declinado esa opción de no ir y han terminado yendo, pues saben que claudican con lo que había y con lo que hay, que los cambios son los que son, bueno, hay alguno y es factible, pero el seleccionador, que al final es lo gordo, sigue siendo el mismo. Yo siempre digo que, o estos días digo que para mí es el plano más profesional, es decir, al final el entrenador sabe que hay jugadoras que no son de su cuerda, pero que las necesita para poder actuar y poder tener un nivel competitivo en un mundial, y las futbolistas saben que para jugar ese mundial, que es bueno para ellas por diferentes circunstancias y cada una particularmente, tienen que claudicar por tener a ese entrenador en el banquillo. Y que creo que estamos ante un mundial muy abierto, con muchas bajas, con muchas selecciones candidatas a, y yo creo que entre ellas habría que meter a España.
Es que yo creo que si destaca un missatge comú en totes les jugadores que han sortit a parlar, fins i tot en el propi Bilda, és aquest que deia el David, de professionalitat. O sigui, s'ha arribat a aquest punt de ja, prou. O sigui, parem això, si hem de jugar un mundial i hem tornat o no hem tornat, cadascú ha decidit amb la seva consciència el que ha cregut, i ara hi ha un mundial i
això és un mundial.
Exacte, i hem d'anar a jugar. El propi Jorge Bilda ha rebaixat moltíssim l'agressivitat a les seves paraules, perquè va haver unes quantes rodes de premsa en les que el to era molt dur.
I molt desagradable.
Molt desagradable. Va canviar a un bloqueig de no em pregunteu per això perquè no vull parlar, i ara ja és com més fluid, ja més el mateix que les jugadores, és bueno, són professionals i ara respondrem. Has de deixar fora tots els problemes, competir i recuperar el que calgui després de amb els resultats, amb el que hagis vist durant el torneig. Vull dir, tornarem a parlar d'aquest conflicte amb la selecció, sí, segur. Però ara el focus està en la part esportiva.
I és que a més venim d'on venim, vull dir, Espanya no arriba al Mundial en la millor dinàmica, vull dir, vens amb la disputa de les 15 des de fa mesos, sense l'equip al complet, tens grans baixes, perquè en recordem-nos que la millor central no està, que és Mapi León, no tens a Patri Jarro, que és màgia dins de la gest, llavors, tens grans jugadores que no compten, que no estan dins d'aquesta plantilla i que no van al Mundial, llavors, la dinàmica no és bona, perquè arribes a un Mundial sense el teu millor equip i sense les millors dinàmiques dins del vestidor, ja sigui amb l'estaf o entre les jugadores, perquè hi ha hagut tensió durant tots aquests mesos, tant entre elles com amb les 15, les que no eren les 15, que si de les 15 eren una part, o sigui, l'ambient no és el millor per anar a un Mundial, però també crec que és el discurs que està ara imperant, no és una xupipandi això, o sigui, anem a jugar a futbol i anem a guanyar un Mundial, que és l'objectiu. Llavors, siguem professionals, què hem de fer ara? Jugar i guanyar. Farem tot el possible per fer-ho, aquest és el discurs. Que surti o no surti, és diferent. Però jo crec que hi ha una part molt important, que per fer bé la teva feina has d'estar a gust en el lloc en el que estàs. Sí. I no sé fins a quin punt hi ha jugadores que estan a gust.
Clar.
Perquè
s'han vist imatges com... que
clar, vull,
mostren
clarament...
Les cares han anat evolucionant.
Les cares
del principi, no.
Però s'han anat regulant. O sigui, jo ara les mateixes cares no les veig.
Però no sé si és diferent. També per aquest fet de professionalitzar qualsevol element que ajudi al rendiment col·lectiu. I si el rendiment col·lectiu ajuda al fet de dir, hosti, anem a millorar una miqueta l'ambient o la imatge de porta de cares en fora, segurament tots estarem molt més tranquils i podrem treballar amb més tranquil·litat. Ah, parlem de, llavors ja de futbol. A on Laia ha d'arribar a Espanya? T'ho dic d'una altra manera. A on podria arribar a Espanya per tal de sentir-se, diguem-ne, relativament satisfet amb el seu rendiment?
Depèn molt, crec...
De qui li pregunta.
Exacte. No sabia com dir-ho fa un moment, gràcies. Crec que Espanya no pot permetre's fer el ridícul com va fer amb l'Eurocopa.
Val.
O sigui, aquest és el primer.
Val.
O sigui, superant el ridícul que vas fer a l'Eurocopa, jo crec que el mínim que hauríem d'esperar són uns quarts. Ho veig molt difícil. Per tot el que envolta la selecció i per com juga la selecció. Vull dir, a veure, les jugadores s'han queixat durant molt temps que l'estructura no és professional i que s'han de fer moltes més coses. Per tant, això també es veu reflectit sobre la gespa. I tenint en compte que a quarts et pots trobar als Estats Units, bueno, jo crec que potser és el llindar. Que si passen d'allà, jo crec que xapó, xapó. Però jo veig molt difícil fins i tot arribar a uns quarts, perquè tens molts rivals abans i són d'entitat. Vull dir, el que et pots trobar avui tens també tampoc és senzill. Llavors, jo tiraria per uns quarts sent optimista.
El grup, recordem, és el grup C, Costa Rica, Japó i Zàmbia. És el grup on està Espanya. Adorné.
Jo crec que ha de ser més ambiciosa. Jo crec que Espanya per equip hauria d'arribar a semifinals. Hauria d'arribar. El problema és que estem acostumats amb una complacència i que, bueno, no passa res, millorem una miqueta, bueno, si no... I la lectura que es farà és aquesta. O sigui, jo tinc clar que aquest és el Mundial on tot està permès. O sigui, faci el que faci Espanya, la lectura serà en positiu. Sí? Des de la federació, sempre. La lectura serà en positiu. Serà en positiu perquè, no, amb tots els problemes dels que no volies parlar, dels que, els que no pesaven, els que no hi havien...
Yeah. Ara són pesarà. Una excusa.
Ara vindran superbé.
Yeah. Si causa... O sigui, és que passi, sí. A no ser que caiguis a la fase de grups amb, i Zambia et foti 8, que llavors jo crec que ja no tens,
lo salve.
No tens exacte. A poc que facis, ja ho tens, ja ho tens. Sí. Ara, mirant esportivament l'equip que té Espanya, el nivell en el que està, que cada vegada, doncs Europa cada vegada té un nivell millor, el Barça ha guanyat la Champions, té jugadores molt, molt potents.
Amb dues baixes molt importants, això sí que deia la Laia, no?
Molt, molt importants, però igualment, yeah. Això li passa a molts equips. Yeah. Estats Units ha perdut jugadores mega importants. França no té a Katoto tampoc. Anglaterra ha perdut a tres de les seves millors jugadores. Tothom arriba, igual que va passar a l'Eurocopa. Els creuats cada vegada pesen més i cada vegada els grans tornejos, els equips top, perden a les seves estrelles. Per tant, jo crec que ja és començar perdent, si ya comencem pensant en petit.
Bueno, yo estoy un poco a camino entre ambas lecturas. Sí que estoy de acuerdo con Edurne, que creo que desde la federación se va a vender que hemos hecho historia, porque se va a hacer la mejor fase de grupos, el mejor resultado en un mundial y ganar por primera vez una eliminatoria. O sea, creo que eso es un mínimo que se debe exigir. También estoy de acuerdo que el mínimo para probar es llegar a cuartos. O sea, creo que todo lo que no sea eso significa... significaría pasar de grupos y ganar un cruce frente a un grupo que podría ganar al primero incluso del grupo. O sea que, y luego a partir de ahí es verdad que creo que hay que entender un poco el contexto y el entorno. Digo, si haces un poco las cuentas, el cruce de cuartos puede ser Suecia, que Suecia está por encima tuyo en el ranking. Este es la última bronce mundial y plata olímpica. Es decir, al final también es una selección potente. ¿Te la puedes ganar? Sí. Te plantas en semifinales, te viene Estados Unidos. Estados Unidos es la número uno del mundo. ¿Que la puedes ganar? Pues sí, ya ha pasado en Pamplona y no es la mejor Estados Unidos, evidentemente, de la última.
Y tampoco
década.
Era la misma España la que ganó a Estados Unidos.
No, por eso. Digo, te puedes plantar en la final y ganarla. Pues que sí, al final. Pero ¿dónde está el mínimo? Para mí el mínimo, sí que estoy de acuerdo con Laia, es cuartos. O sea, creo que cuartos es un mínimo y luego dependiendo del contexto. Es decir, si llegas al cruce de cuartos y el cruce de cuartos no es Suecia y es otro rival más asequible y patinas, pues evidentemente, o cómo llegas. Al final estamos acostumbrados a que España pasa la fase de grupos como segunda de grupo. A mí pasar como segunda de grupo en este grupo me parecería lamentable.
Claro.
O sea, sí que creo además que a nivel mental tenemos un bloqueo de no demostrar en fases finales lo que se demuestra en la fase de clasificación, más allá del potencial rival, sino ya de la calidad del propio equipo español. Y sí que creo que si eso lo quitas en la cabeza, el factor anímico va a crecer y eso va a potenciar al grupo y creo que eso no va a generar unión, digo, por no volver un poco a la conversación de antes, pero sí que va a generar un poco esa piña, ese estamos más cerca del objetivo, el creérselo de verdad, que al final muchas veces a este tipo de deportistas que no han alcanzado esa élite, porque quitas a la jugada del Barça y al resto le falta mucha y tienen mucha inexperiencia en estos avatares, pues al final ese tipo de victorias son los que le van a convencer. Entonces al final yo creo que vamos a pasar a fase de grupos y luego a partir de ahí, pues que sí, que son capaces de ganar el Mundial.
I estem parlant molt de la qualitat de les jugadores. Aquí hi ha un altre element clau que entra en joc, que és l'entrenador.
Ah, aquí anava.
L'Eurocopa, aquell partit amb Anglaterra, el problema no va ser de les jugadores.
És que tu parlaves de plantilla, jo pensava, no, sí, plantilla sí, però qui dirigeix aquest equip?
Correcte.
A veure fins on arriba la selecció espanyola, aquesta polèmica. Sí, és que em sap greu, però no es pot dir de cap altra manera, selecció espanyola. Més enllà d'Espanya, en qui ens hem de fixar? Laia, Durne, David, en qui ens hem de fixar? I per la gent, diguem-ne, que no sàpiga o no estigui molt avasat a aquest Mundial, quins són els altres grans favorits? Començo per David.
Bueno, evidentemente a Estados Unidos hay que colocarle ahí. Ha ganado los dos últimos Mundiales, cuatro de los ocho que se han disputado hasta ahora, y evidentemente viene en un cambio generacional con muchísimas bajas, posiblemente el último Mundial para alguna de sus estrellas, pero yo creo que va a estar ahí. Luego, más allá de Estados Unidos, para mí hay dos potencias que están llamadas a volver a meterse ahí. Una es Alemania, que siempre está ahí, siempre se da por muerta, siempre hay bajas, siempre hay cambios generacionales, pero luego te llega a mínimos en finales,
sí,
y muchas veces roza el título.
Sí.
Y luego Suecia, a mí es una sociedad que me gusta mucho, creo que es un equipo muy potente y que va a estar ahí. Y sí que creo que va a ser el mundial de una selección europea. Creo que, uh-huh, quitando eso, los outsiders pueden ser España y Francia, muy tranquilamente. Y entre esos cuatro europeos, yo creo que puede estar el nuevo campeón del mundo.
Totalment. Jo, de fet, a la peça que estic preparant, sí, per demà, l'enfoc és aquest d'Europa, serà el gran triomfador d'aquest Mundial. Jo tampoc no tinc cap dubtes. És veritat que Estats Units ha guanyat la meitat dels Mundials que s'han disputat. Té jugadores molt importants fora, algunes perquè s'han retirat, altres per lesió, i ha fet un relleu generacional que la veritat és que tinc molta curiositat per veure com li funciona a nivell d'una competició del màxim nivell com és un Mundial, no? Hi ha fins a 14 jugadores, crec que són, que debutaran en un Mundial, jugadores molt joves però d'una qualitat increïble. Tens a Sofia Smith, que és increïble, a Trinity Rodman, la
filla. Sí, en parlàvem l'altre dia, sí.
Té una selecció que pot fer màgia, però no sé fins a quin punt aquesta falta de veterania, perquè Estats Units, recordem, ha sigut durant l'última dècada gairebé una de les seleccions més veteranes, juntament amb Brasil, les que tenia una mitjana d'edat més alta. Per tant, haurem de veure si aquest Estats Units respon igual, però s'ha de tenir present 100%. Per mi, com a claríssimes favorites a banda d'Estats Units, tenim Anglaterra. Ve de guanyar l'Eurocopa, i no només per això. La lliga anglesa ha crescut una barbaritat, l'Eurocopa. Jo crec que és el país que millor ha traslladat els èxits d'un torneig com a anfitrió a la seva lliga domèstica. Ja estava en creixement, però el boom que ha fet allà el futbol femení a tots els nivells ha sigut increïble. És on volen anar totes les jugadores, on tenen els clubs amb millor preparació, tot el que diem que li falta a la selecció espanyola, per exemple. Estructura, té unes estructures molt professionals, i ja no a primera divisió, a segona, i fins i tot a tercera divisió ja hi ha clubs que tenen unes estructures increïbles. Per tant, tot i que li faltin jugadores com Beth Mead, Lea Williamson, Kirby, jo crec que és una selecció que pot fer-ho molt bé, perquè a més, a darrere té a Sarina Wiegman, que per mi és la millor entrenadora del món, amb diferència. Per tant, a aquestes dues clares favorites. I llavors, la resta, doncs, haurem de veure com van responent, no? David deia França que podia ser un outsider com Espanya. Jo a França tinc curiositat també per veure si aquesta revolució, que sí que li ha funcionat en el pla de canviar de seleccionador, reconstruir, han tornat jugadores que estaven fora. Jo tinc curiositat de veure si això es trasllada esportivament en tornar a agafar una miqueta d'embrancida, i el mateix amb Alemanya. Històricament ha guanyat 8 Eurocopes, 2 Mundials. És veritat que d'això fa més d'una dècada, no? Llavors, darrerament estem veient Alemanya també molt, molt potent. No té potser tant nom o tanta difusió mediàtica com la lliga anglesa o l'espanyola que tenim aquí, però el Wolfsburg, ho hem vist amb el Barça, gairebé el 100% de la plantilla de Wolfsburg és selecció alemanya i té jugadores d'una qualitat altíssima. Per tant, jo crec que també pot estar a un gran nivell, a banda d'altres, però ja m'extendria.
Compro totes les favorites, les compro, òbviament. Anglaterra, Estats Units, és, crec que és obvi que ho faran bé, o esperem tots que ho facin bé. Jo som un nom de Noruega.
Val.
Jo estic molt encaparrada en que crec que Noruega farà un gran mundial. Tens Ada Hegerberg, tens a Graham Hansen. Crec que l'estructura que hi ha allà i tot el que s'ha aconseguit en aquella selecció és capdavanter, i crec que poden ser una de les sorpreses. Òbviament que aquest mundial tornarà i es quedarà a Europa. O sigui, crec que l'hegemonia dels Estats Units ja ha arribat a un punt, això, amb el relleu generacional que dèiem, que potser fa trontollar aquesta idea de som els campions del món mundial i sempre venim aquí, ens passegem i ens enllem al mundial.
Van fer un anunci, si no m'equivoco, no? Que era estrictament aquest missatge. Exacte. De la superioritat nord-americana.
Som Estats Units, molt en el mood, som Estats Units. Sempre fan el mateix.
I que independentment de que acabi guanyant aquest Mundial Estats Units, per mi això no vol dir que l'hegemonia no estigui girant. No, vull dir, pots guanyar un Mundial, sí. Però Europa, ja a França començava a notar-se aquest gir, sí. I ara jo crec que aquest serà el Mundial
Europa
que explotarà.
Sí, Europa ha despertat a futbol femení, als Estats Units fa molt temps que hi és, i bueno, i aquesta hora hi haurà la dualitat sempre, òbviament, sempre parlem Estats Units, no parlem de Brasil o Argentina, crec que és un altre tipus de futbol que potser sí que costarà més en aquest Mundial que acabi triomfant, però crec també que tindrem sorpreses. Jo hi ha seleccions com, per exemple, que a nivell història, per exemple, la història de la selecció de Jamaica em sembla espectacular, amb la filla de Bob Marley salvar la selecció i arribant allà i aconseguint que aquestes noies puguin arribar al Mundial i ho facin en unes condicions més o menys professionals, tenint en compte que el seu país no poden ni imaginar. Llavors,
hi ha la filla de Bob Marley, això perquè no ho sàpiga, perquè potser no sap tothom.
La filla de Bob Marley va posar diners quan la federació va veure que no es va implicar en l'equip, sí. I la filla de Bob Marley, entre cometes, va salvar aquest equip.
Ja ho va fer a França.
Exacte, sí. Els hi va posar diners, les va ajudar, ha construït tot el que és l'estructura de la selecció, que al final anirà al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. Vull dir, és que hi ha històries supermaques, del final, per ovaris, saps? Sí, que moltes dones estaran allà i han posat diners, i Jamaica em sembla una gran història de dir, ostres, significa molt arribar al Mundial, però significa, crec, encara més arribar fent-ho d'aquesta manera, demostrant que el futbol femení està despertant a diversos llocs. Europa ja fa temps que està despertant, als Estats Units fa moltíssim que hi han creat escola, i hi ha petits països, Haití, per exemple, també debutarà en aquest Mundial, petits països que a poc s'està sumant i s'està aconseguint que es professionalitzi, entre cometes, ni que sigui per un Mundial, una estructura de futbol femení. I crec que això és el més important. Vull dir, a part de qui guanyi el Mundial aquest tindrà moltes coses perquè s'han aconseguit moltes, moltes millores per futbol femení a nivell mundial, que ja no podràs tornar enrere i que ningú et podrà dir que ja te les pots carregar perquè ja ha passat el Mundial, perquè tothom les haurà entès i se les ha quedat com a pròpies.
Aquest segurament serà un dels grans èxits d'aquest Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, que arrenca demà a les 9 del matí. Nova Zelanda, Noruega, la Noruega de la Laia Bonals, és el que debuta amb 32 seleccions, 8 debutants, i la selecció espanyola, que recordem-ho, debuta ja divendres a 9:45 a Espanya-Costa Rica. Partits a les 4 del matí, de la matinada, de les 7 de la matinada, de les 3 de la matinada, també a les 9 del matí. Dormiran poc la Laia i l'Edurne, i el David doncs ho gaudirà des de in situ. Els llegirem a tots a les pàgines de La Vanguardia, del periòdic i també del diari Marca. Com sempre, senyores, senyor, un plaer. Ens seguirem parlant durant tots aquests dies. Cuida't, David, des de Wellington. Vigila amb les temperatures. No, cuida't tu i refresca't, que s'està molt bé allà. Una abraçada.
Una abraçada grande.
Que vagi molt bé. I una abraçada també, Edurne i Laia. Fins ara.
Fins ara.
Amb Dani Aguilar.
Em cremo!
Jo? Ai, no!
Però és que vols que m'abrasi?
Una oferta tan calenta que ens crema a les mans. Aconsegueix el teu Opel Corsa sense entrada, amb entrega immediata i per una quota increïble. Emporta't el teu Corsa, l'oferta més calenta de l'estiu. Finançament amb Stellantis Finance fins al 31 de juliol. Consulta condicions a opel.es.
Vine a Bacus amb el Ban Escolar de la Generalitat abans del 31 de juliol i emporta't unes bambes Múnich per només 10 euros. T'ho expliquem tot a les nostres botigues. A Bacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig, o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb Ànima. Un podcast de RAC+1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Sigueu on sigueu.
És estiu,
feu estiu.
Ràdio a la Barqueta.
Amb RAC1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u.
Minuts i la una de la matinada amb Pogacar com a protagonista avui al Tour de France.
I'm dead. I don't fight for the podium. Mark always with today. Always with
aquesta
today.
És la seva veu dient I'm dead, que vol dir que està mort. Perquè avui al Tour de França, Jonas Vingegaard ha sentenciat la cursa 5 dies del final després d'aquest defalliment inèdit de l'eslové, com escoltàvem ara, Jaume Molló.
Sí, inèdit perquè mai se l'havia vist enfonsar-se d'aquesta manera al Tour. 14 quilòmetres pel final de l'etapa, deixant-se la línia d'arribada gairebé 6 minuts respecte a Vingegaard, que ha tornat a exhibir-se en l'espectacular i duríssima pujada al col de l'Ose. Sí. L'etapa l'ha guanyat l'austríac Félix Gall, seguit de Simon Yates, Pello Bilbao i el mateix Vingegaard. L'andalús Carlos Rodríguez ha cedit un minut respecte al britànic Adam Yates i s'allunya una miqueta més del podi. A la general, Vingegaard líder, Pogacar a 7.35, a 7 minuts 35 segons, Adam Yates a 10 minuts 45 segons i Carlos Rodríguez queda a 1 minut i 16 segons del tercer classificat del Tour. Escoltem les veus dels protagonistes. Primer, Pogacar, visiblement cansat i afectat, ha explicat que no sap què li ha passat avui en una entrevista a Eurosport.
Fact. I'm dead. It's like...
Estic fotut, estic mort. He menjat tant com he pogut, però és com si no m'arribés a les cames. M'he quedat completament buit a l'inici de l'última ascensió. Estic extremadament decebut perquè no he pogut lluitar com volia. Vull agrair la feina dels meus companys d'equip i dels amics.
All my teammates and fans.
Un Pogacar que ha afegit que si es recupera lluitarà per aconseguir una victòria d'etapa dissabte i oferir-la a l'equip Emirates. Per la seva part, Jonas Vingegaard admetia per segon dia consecutiu que no s'esperava que l'etapa anés tan bé.
No, de cap manera. Naturalment estic super, super feliç. És difícil de descriure el que sento. Ara tenim més de 7 minuts de distància i és increïble. Esclar que el Tour encara no s'ha acabat. Estic convençut que en Tadej trobarà alguna sisa en els pròxims dies i haurem de continuar lluitant. Encara no som a París.
I l'andalús Carlos Rodríguez ha afirmat que li ha costat recuperar-se de la crono d'ahir, que ha passat un dia complicat. En tot cas, no llença la tovallola al podi, amb el focus posat a la penúltima jornada del Tour, l'última de muntanya.
Una etapa bastante dura y lo intentaremos, pero bueno, tengo que estar contento con cómo estoy haciendo las cosas y seguir intentar disfrutando de la carrera.
Demà 18a etapa entre Moutier i Bourg-en-Bresse de 185 quilòmetres, una jornada de mitja muntanya amb dos ports de quarta categoria propícia per les escapades o fins i tot per un sprint.
És un dia important, és un dia de notícies, per tant, trucada d'urgència, com sempre, al nostre especialista del Tour, en Pau Mitjans. Pau, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Una pàjara en tota regla. I de qui no havia de tenir la pàjara, que era Pogacar. Va d'això, més o menys, això d'avui?
Va d'això, realment. Avui Pogacar s'ha quedat clavat a 8 quilòmetres per coronar el Col de la Lose, just abans de que comencés la part més dura del port. Era el port de més entitat, podem dir, d'aquest Tour de França. I realment tots ens hem quedat sorpresos perquè s'ha quedat despuntat.
Sí.
Una d'aquelles, com deies tu, pàjares que s'acostumen a dir, l'ha vingut a visitar el famós Tío del Mazo.
Home, sí.
Aquell. I és que realment ha estat espectacular en tots els sentits de la paraula, no? Perquè és una cosa a la qual no estem acostumats. Crec que mai havíem vist a Pogacar d'aquesta manera, i és que realment Vingegaard no ha hagut de fer ni l'esforç d'atacar. A més, després ha intentat fer una exhibició, no ha acabat guanyant Vingegaard, però vaja, li ha tret 5 minuts i 45 segons a meta, que és una bestiesa, i a la general ja li treu més de 7 minuts, per tant, aquest Tour podríem dir que està bastant sentenciat.
Sí, no podem preveure cap bogeria de Pogacar, i menys després del que escoltàvem ara, que ens ho feia escoltar el Jaume Molló. I'm dead, diu, sembla que estigui fos ja. Altra cosa és... Aquí què entra en debat? El calendari? La lesió de Pogacar?
Jo crec que és multifactorial. Crec que és un cúmul de factors. Primer de tot, la caiguda i la lesió, òbviament, no ens n'oblidem, no? La caiguda que va tenir la Lieja-Bastogne-Lieja Segurament li ha passat factura, perquè a més era un corredor que no sabia el que volia dir estar lesionat i caure, perquè l'havíem vist molt poques vegades lesionar-se. Després hi ha un altre factor potser, i és que és possible que el Jumbo hagués pogut preparar una miqueta millor el Tour que l'UAE a nivell d'equip, potser.
Sí. No?
I perquè Pogacar potser fins ara no havia estat necessitat de tenir un equip tan potent per totes les exhibicions que havia fet ell, i perquè era un ciclista, no?, que es treia del barret de copes moltes exhibicions, i potser el fet de topar-se amb un Vingegaard que ha estat en un estat... l'estat físic de Jonas Vingegaard és que ningú se l'esperava, no? Aleshores, et diria això, és un cúmul de circumstàncies que avui doncs, li ha tocat a Pogacar, i sí que és cert que és el segon any, i que de cara a l'any que ve haurà de veure com replanteja el Tour de França i com replanteja la temporada, tot i que per part meva, jo diria que segueixi fent les bogeries que fa durant tot l'any.
Absolutament, només faltaria. I aquest estat de Vingegaard, que jo crec que ni ell mateix se l'esperava, com ho deia ahir també a les declaracions. Doncs a veure quins al·licients ens queden en aquest Tour de França, ara que sembla que està una miqueta més definit. Com sempre ho hem parlat amb el Pau Mitjans. Pau, una abraçada forta.
Una abraçada, Dani.
I del Tour a una de les altres grans cites d'aquests dies. A Fukuoka, la sisena jornada del Mundial de Natació ens ha deixat una cara i una creu per als esportistes catalans. Per una banda, sobretot, la cara. Denis González Pau García ha aconseguit un or històric per la natació catalana a la final del solo lliure masculí. Per l'altre distió, això sí, ha quedat lluny del podi la final femenina.
Sí, Denis González s'ha proclamat campió de la modalitat de solo lliure i amb aquest or ja ha obtingut dues medalles en el que és el seu primer mundial absolut. Aquesta era la seva reacció després de pujar a l'esglau més alt del podi.
Ha sigut un moment superespecial. Estava desitjant ja nedar a la final, perquè a la semifinal vaig fer una cosa i he hagut de canviar-ho tot a la final per poder aconseguir aquest lloc, ja que venia d'una quarta posició, i la veritat és que estic supercontent. He estat lluitant un munt de temps per aquest moment, i a sobre haver aconseguit l'or ha sigut un moment superemocionant.
Amb el triomf d'avui, la delegació espanyola ja s'ha endut 6 medalles i d'aquestes 5 han tingut participació catalana. A la categoria femenina, però, Iris Tió és la nota negativa. La barcelonina, que aspirava a una altra medalla, ha acabat en 8a posició a la final també de solo lliure. Demà Tió tornarà a competir juntament amb l'andalusa Elisa Ozogina a la ronda preliminar de duet femení lliure.
Doncs sobre la irrupció de Denis González i el bon moment de la natació artística espanyola i sobretot catalana, escoltem el comentari que ens hi posa l'especialista en natació i periodista de l'AS, Alberto Martínez.
La natació artística, abans síncro, només havia aconseguit un or a uns mundials de natació. Va ser a Roma 2009 a la rutina de combo. Ara a Fukuoka ja en porta 3. El més important és el d'equip tècnic, disciplina olímpica, pel seu valor competitiu i per produir-se un any dels Jocs de París. Però els aconseguits pel canari Fernando Díaz del Río i aquest matí mateix pel català Denis González a la rutina de solo masculí han d'estar a la seva alçada. La síncro ja no és aquell esport encapçat de caire soviètic on Rússia, Xina i Ucraïna marcaven el ritme. Ara és imprevisible. Es premia fer bé les figures més que fer-les ràpid i s'accepten els homes. Un procés de normalització on aquí a casa nostra em porten la davantera. Queda llunyà quan en Pau Ribas i la Gemma Mangual van debutar als Mundials de Kazan el 2015, prova que va guanyar l'americà Bill May, el pioner dels pioners. Semblava una extravagància de la fina, però s'ha convertit en el futur d'aquest esport, les modalitats mixtes. El propi Bill May va guanyar la plata en la rutina d'acrobàcies amb els Estats Units d'Andrea Fuentes amb 44 anys. I Denis González va complir un somni del que té molt a veure Pau Ribas. Després d'aquell debut a Kazan, la Mònica, la mare d'en Denis, li va enviar un missatge a l'Instagram del Pau perquè anés a veure el seu fill, encara petit, però apassionat de la síncro. Denis imitava Pau i Pau el va encoratjar. Denis, que entrenava el natació rubí, se'n va anar al Callípolis d'Anna Tarrés, després a la Blume i, per últim, al CAR, tot sota el paraigües de la Federació Catalana de Natació. I ara és el millor del món en un esport on la selecció estatal, amb Catalunya com a referent, presumeix de tornar a ser un mirall per a tots els països.
curiosíssima la història que ens explica l'Alberto, sempre posant-nos llum amb la història d'aquest campió, que és el Denis, un campió català a la natació mundial. I a part de la natació artística, també s'han jugat avui partits de la fase de grups de waterpolo masculí, Pau.
Sí, la selecció espanyola amb 8 catalans ha guanyat el segon partit contra Montenegro per 11-7 i aquesta victòria els deixa com a primers de grup i els classifica automàticament per als quarts de final. Per la seva banda, la selecció femenina jugarà demà l'últim partit contra el Kazajstan i necessita una victòria per classificar-se per les eliminatòries.
Demà n'estem pendent. Gràcies, Pau. Bona nit.
Bona nit.
Vinga, bàsquet i hoquei patins per tancar. Primer, bàsquet, Pol. El nom propi d'avui és Jan Vesely, el pivot del Barça, perquè el Panathinaikos n'ha mostrat interès.
Sí, però el Barça ha tancat la porta ràpidament. Concretament ho ha fet el seu agent Mirza Raznatovic a Twitter. Directament ha dit que el xec seguirà vestint de blaugrana. Des de Grècia s'apuntava un interès pel pivot. Es parlava d'1 milió d'euros i, vista la situació econòmica del Barça, refusar ofertes com aquesta parla molt bé de la confiança que tenen en el jugador. Per tant, aquesta propera temporada, Roger Grimau té confirmat en el 5 Willer Nangome, Jan Vesely i James Nagy, que no està gens malament. No. Parlant del Barça, concretament d'un ex blaugrana, Xavi Pascual renova amb el Zenit rus per una temporada. No disputarà Eurolliga per la sanció als equips russos, però seguirà vinculat a l'entitat russa.
Avui que la penya ha anunciat precisament un ex blaugrana com a nou fitxatge.
Sí, és Deshaun Thomas, torna a la CB, l'aler nord-americà, va jugar la 2014-2015 al Barça i ara és el relleu de Joel Parra al Joventut de Badalona. És un aler de 31 anys amb molta experiència a l'Eurolliga, Efes, Maccabi, Bayern de Munic, Armani, Milan i evidentment al Barça. Ara precisament estava jugant a l'equip italià entrenat per Ettore Messina. És el segon fitxatge després d'anunciar també aquesta setmana l'escolta Andrew Andrews. Per cert, avui el Baskonia ha fet oficial el fitxatge d'un exídol a Manresa, Chima sí. Moneke, i encara et puc explicar que Ricky Rubio jugarà amb els Cleveland Cavaliers de l'NBA al partit que la Lliga Nord-Americana fa a mitja temporada a terres europees. Aquest any serà novament a París, com l'any passat, concretament a l'11 de gener, i serà davant els Brooklyn Nets.
Més a prop queda per veure Ricky Rubio. Gràcies, Pol, bona nit.
Bona nit.
I acabarem amb hoquei patins, perquè avui la selecció espanyola s'ha classificat per als quarts de final de l'europeu masculí, que s'està disputant a Sant Sadurní d'Anoia, ha golejat Itàlia, jugarà contra Alemanya. I de tot plegat n'ha parlat el Miquel Pasqual, el nostre enviat especial a aquesta competició, amb un debutant avui a la selecció, amb en Roc Pujades.
Doncs després d'aquesta primera victòria d'Espanya a l'europeu per tancar la fase de grup, tenim amb nosaltres a un debutant amb la selecció, que és Roc Pujades. Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com ha estat aquest debut? Victòria relativament plàcida. Com ho has vist tu des de la pista en els teus primers minuts aquí a Sant Sadurní?
Home, ho he viscut amb molta, no sé, molt intensament, no? El debut en la selecció absoluta, que és un somni fet realitat, i a sobre aquí a Sant Sadurní, que és un pavelló on havia jugat 2 anys, llavors millor impossible pràcticament, a sobre amb victòria, que és el més important, llavors tot perfecte.
Això t'anava a preguntar com a equip, és la primera victòria, no sé com estan els ànims després dels 2 primers empats que s'escapen allí als minuts finals, suposo que això lleugereix una mica, no?, per afrontar la fase decisiva.
Sí, però eren dos empats amb bones sensacions, llavors sí que faltava aquest punt de, no sé si de sort o de que la bola entrés, avui ha entrat, llavors seguim amb les bones sensacions i seguim millorant, que ara s'acosta a l'1.
Ara dius això, demà toca a Alemanya als quarts. Com s'afronta un partit així? Perquè és molt poc temps per preparar-se, és un rival que no sabies això, que tens 24 hores només. Com ho afronteu dins del grup?
Doncs mira, aquests campionats tan intensos, que avui tens un partit demà un altre, doncs mira, intentar recuperar el màxim de bé possible, ja estar dret, sopar, dormir, demà preparar bé Alemanya, i no serà un partit fàcil, llavors... Això, ara toca descansar.
A nivell personal, com t'has sentit a la pista? T'has tingut bastant minuts, potser ha faltat el golet per acabar de reunir el debut, o com ho has vist tu?
Sí, no, però bé, content, sobretot això, poder debutar a sobre amb els companys, que m'ho fiquen molt fàcil. No sé, al final són jugadors que porto veient des de fa molt de temps per la tele, ara poder jugar amb ells aquí és un privilegi, doncs molt, molt, molt i molt content.
I suposo que també tens la il·lusió d'aixecar l'europeu amb els companys, tu que ets nou.
Home, sí. Al final hem treballat durant un mes per això, tenim un equip per fer-ho, crec que ho podem fer, i si tot va bé, doncs jo crec que ho farem.
Gràcies, Roc.
A vosaltres, merci.
Doncs Roc Pujades, després del seu debut amb la selecció absoluta.
Molt bé, doncs amb aquesta conversa tanquem el Tu diràs, gràcies al Miquel Pasqual des de Sant Sadurní d'Anoia, i ho fem amb les portades. Carles Rossell, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Què ens porta demà la premsa, Carles?
El Mundo Deportivo, que obre amb el nou fitxatge, Oriol Romeu, que torna a casa. El Barça fa oficial el regrés del cantera de la Masia, que signa fins a 2026, i també hi ha una entrevista a David Beckham, on parla de Messi, en la nova incorporació a l'Inter de Miami. A l'esport, Joao Félix, lío por Joao Félix, amb el tema de aquestes declaracions i a Fabrizio Romano i el possible fitxatge del portuguès pel Barça. I les portades del Marca i l'Esportiu van amb el futbol femení. A l'Esportiu, el Mundial més blaugrana, i al Marca, entrevista exclusiva a Alba Redondo, la Pichichi, en el dia que, com hem dit, hem escoltat a la tertúlia, arranca aquest Mundial a Austràlia i Nova Zelanda. I acabem amb el diari AS, atenció, entrevista, amb tema electoral, Alberto Núñez Feijóo, amb portada, i parla de Nadal merece un homenaje de Estado.
Molt bé, doncs amb Núñez Feijóo, la portada del diari AS, sí. Gràcies, Carles, bona nit.
Bona nit.
I gràcies al gran Enric Soto, el control tècnic. Demà, més ràdio, més esports. A RAC1, descanseu.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 9 minuts de la una. L'últim debat de cara a les eleccions de diumenge l'ha marcat l'absència d'Alberto Núñez Feijóo, l'entesa gairebé total entre Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, i un Santiago Abascal més moderat que del que és habitual, distanciats, això sí, del PP. Tots han deixat clar al debat de Televisió Espanyola que les eleccions van d'aliances de dretes o d'esquerres. Des de Madrid, als estudis de Televisió Espanyola, Jordi Armenteres.
Si tots els candidats han sortit, Sánchez i Díaz han intentat retratar Abascal com el soci necessari de Feijóo. El líder de Vox no ha volgut respondre a les apel·lacions que es feien per Feijóo, i a partir d'aquí s'ha produït un diàleg de sords amb polítiques molt allunyades entre el que es proposava des de cada bloc. Exemple és la Catalunya, amb Abascal demanant el 155 i Sánchez responent.
Creemos en la unidad de España, pero no a bofetadas, como ustedes dicen, o incluso ayer amenazando a Cataluña de nuevo con un artículo 155 mucho más duro, que va a traer muchísimos más problemas a la convivencia de nuestro país. No, nosotros lo queremos hacer defendiendo la legalidad democrática.
Vox está a favor del cumplimiento de la Constitución, pero plantea su reforma en muchos aspectos, a través de los mecanismos de reforma, no como sus socios golpistas en Cataluña, que quieren destruirla destruyendo nuestra unidad nacional.
Y pican también para inmigración, seguridad ciudadana y sobre todo violencia contra las donas, aquí Yolanda Díaz y Abascal sobre todo.
Si un hombre se autopercibe de género femenino, gracias a sus leyes puede entrar en un vestuario de mujeres. Y si un hombre se autopercibe de género femenino, puede robar el esfuerzo de una deportista que desde niña se ha esforzado y subir él al podio en lugar de esa chica. Y por eso hoy España está peor para las mujeres que antes de que ustedes llegaran al gobierno.
Señora Abascal, le pido que deje de reírse de nosotras. Deje de reírse de nosotras.
Abascal no ha negat la voluntat de pacte amb Feijóo, ni tampoc que no aspiri a ser vicepresident d'un futur govern espanyol si el PP pot pactar amb ells.
Tot plegat quan aquest dijous és l'últim dia per enviar el vot per correu, i a hores d'ara a Catalunya encara hi ha prop de 24.000 persones a qui Correus no ha pogut localitzar. Ho ha explicat el secretari de Correus de la UGT, Rubén Valdés, aquesta nit al 9C de RAC1.
Ha habido un total de 270.000 solicitudes de voto por correo, y más o menos calculamos que unas 23-24.000 documentación electoral, ¿no?, está en las oficinas de Correos, por aquello que te dije, ¿no? Se ha intentado dos veces la entrega, y en este caso se deja la hoja de aviso para que el propio ciudadano y ciudadano lo pueda ir a recoger en oficina de referencia y pueda ejercitar el voto.
Valdés ha explicat que s'intenta entregar la documentació dos cops i que si la persona no és a casa seva es deixa un avís. Ara, aquestes 24.000 persones tenen fins les 10 de la nit d'aquest dijous per anar a les oficines i votar. Més coses. Fa poca estona s'ha tornat a recuperar el servei de WhatsApp després dels problemes de connexió que l'aplicació ha tingut aquesta nit. Han començat els votants de les 10 quan l'app ha caigut a nivell mundial amb afectació a Catalunya i Espanya, però també a països com França, els Estats Units, l'Argentina, Venezuela o Xile. A causa de l'avaria no es podien enviar ni rebre missatges. De fet, la paraula WhatsApp de seguida s'ha convertit en tendència a Twitter, amb centenars d'usuaris queixant-se del problema a la xarxa social. El servei s'ha tornat a recuperar de manera general cap a les 11, tot i que alguns problemes han persistit, com dèiem, fins fa poca estona. I un últim apunt, perquè fa poc més de dues hores ha acabat la vaga de Rodalies, que al llarg d'aquest dimecres ha provocat confusió entre els usuaris i també llargues esperes a les andanes, entre d'altres per una avaria gens habitual, segons Renfe, a les pantalles de les estacions, però també per la cancel·lació sense previ avís d'una desena de trens del corredor Barcelona-Madrid, 5 per sentit. La companyia ha explicat que tot plegat ho han provocat només 8 maquinistes, el 2% de la plantilla, que són els que han secundat la vaga. I ara els esports, amb Pol Rodríguez.
El Barça està viatjant als Estats Units per iniciar la gira nord-americana. Xavi s'ha endut 32 futbolistes, 25 del primer equip i 7 del filial. La gran novetat és Oriol Romeu, que ha signat el seu contracte amb el club blaugrana per les properes 3 temporades i una clàusula de 400 milions d'euros. Abans de pujar a l'avió, també han signat, en aquest cas, un preacord de renovació Lamine Yamal, la jove perla blaugrana de només 16 anys, i el lateral esquerre titular Alejandro Ovalde. El dia en què ha sortit un nou capítol del Barça Gate, la SER ha revelat un informe dels Mossos a la jutgessa que segueix el cas, que indica que l'expresident blaugrana Josep Maria Bartomeu hauria desviat fons del club per a ús personal. Concretament, hauria utilitzat diners d'un contracte amb Amalgama Marketing SL per fer pagaments a periodistes i empresaris. El cas segueix en plena instrucció. Mentrestant, el Girona ha guanyat aquesta tarda l'Olot 2-4 en el primer amistós de la pretemporada pels gironins. Pablo Torre ha jugat els primers minuts després de la seva sessió procedent del Barça. I al Tour de França, Vingegaard acaricia la victòria final després de la punxada de Tadej Pogačar en la 17a etapa i en final a un port de categoria especial. La diferència a la general entre tots els ciclistes és de 7 minuts i 35 segons.
I pel que fa al temps, nit de nou de mal dormir en moltes zones del país, sobretot a prop del mar. Demà temperatures més frenades, especialment a l'interior de les comarques de Tarragona i Barcelona. Entre mitja tarda i al final del dia, això sí, hi haurà alguns ruixats al sud i al Pirineu i Prepirineu Occidental. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.